El govern ha portat avui de nou els pressupostos al Parlament. Ho ha fet amb una xifra molt semblant a quan els va haver de retirar ara fa gairebé 3 mesos. La diferència ara és que té lligats prèviament amb Esquerra i els Comuns un acord. De fet, preveuen 900 milions per complir aquests acords amb els dos partits. El Partit Popular i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està plantejant. Està previst que els pressupostos s'aprovin definitivament a principis de juliol si cap partit els porta al Consell de Garanties. El projecte no inclou cap partida concreta per resoldre el conflicte de l'educació. La reunió d'avui entre sindicats i departament ha acabat novament sense acord i es tornaran a reunir dimarts vinent.
Catalunya nit.
Mentre la investigació sobre José Luis Rodríguez Zapatero fa el seu curs, avui l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra l'expresident des de la presó pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En un comunicat escrit a Televisió Espanyola, lamenta també que el PSOE l'hagi tractat a ell amb molta més duresa, diu, que a Zapatero.
Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a Catalunya Ràdio. Segons Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català del Trànsit, es podrien evitar molts accidents si es mantingués sempre aquesta distància, un factor que moltes vegades se subestima.
La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física. Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
Un dels programes més emblemàtics de la nit nord-americana, el Late Show amb Stephen Colbert, ja és història. Aquesta matinada s'ha emès per última vegada a la CBS.
Hello? Goodbye, goodbye, goodbye. You say goodbye, but I say hello.
I així ha acabat el cantant i el presentador entonant aquest tema, el cantant Paul McCartney, gairebé res, que és qui ha acabat, en realitat, apagant els llums. En parlarem amb el nostre corresponsal a Washington, l'Oriol Serra, i amb l'Ignasi Abad, excorresponsal també als Estats Units. Abordarem com està canviant la televisió americana sota l'imperi d'un expresentador també, d'un reality, Donald Trump.
Doncs un altre que ha dit adéu és Pep Guardiola, que ha anunciat que obre una nova etapa.
And 10 years is a lot of time, and I think the club needs, yeah, new manager, new energy.
Després de 10 anys ha comunicat que no té l'energia per continuar entrenant al Manchester City. El club posarà el seu nom a una tribuna de l'estadi britànic.
Paul McCartney ho va ser, però segurament el cantant popular més popular del moment és ara mateix a Montjuïc.
Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy. No, pero sí, no, así no. Canaliza la energía, guarda la energía de la manera correcta. Yo quiero que lo vayan cantando.
Des d'aquí ens el podem imaginar segurament envoltat per milers de càmeres fent-li fotografies.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden.
Bad Bunny presenta a Barcelona el seu últim disc, Debí tirar más fotos. El cantant de Puerto Rico actua avui i demà a Catalunya i tot seguit farà, atenció, 10 concerts seguits a Madrid.
I per festa, també la que ha començat a Lleida i no pararà en tot el cap de setmana. És l'aplec del Cargol.
Jugando domino. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no.
que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Tres mesos després del primer intent, ara Salvador Illa sí que té els suports necessaris per tirar-los endavant. Roger Santaló.
Hola, bona nit. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Són els números que el PSC ha negociat amb Esquerra Republicana i els Comuns, i l'objectiu del govern és aprovar-los abans de marxar de vacances. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut que ara respiren més tranquils.
Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
Aquesta llei és molt àmplia sempre, acostuma a tenir moltes i moltes dades. Què en podríem destacar d'aquests comptes?
Doncs és un projecte pràcticament calcat al que es va presentar al febrer, en què el 80% dels diners es dediquen a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. Sí que inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van redactar els comptes, per primer cop ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front. Ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos aquests últims mesos. Com a novetat, també s'incorpora una projecció per invertir 3.700 milions més fins al 2030 en els projectes pactats amb els grups que donen suport als pressupostos. Uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El que no s'ha inclòs, però, en els comptes, és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
Doncs després, d'aquí una mica, parlarem de com està la situació entre govern i educació i sindicats d'educació ara mateix. En quin context preveu que entrin en funcionament aquests comptes al govern?
La conselleria d'Economia no ha modificat les previsions econòmiques que va fer per a aquest any en els comptes que va presentar al febrer, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran. I ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
Gràcies, Roger. Justament sobre aquests pressupostos, la setmana vinent els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls dels números dels seus departaments. L'aprovació dels comptes està prevista per principis de juliol, però es podria endarrerir si algun partit els porta al Consell de Garanties Estatutàries. Laia Framis, bona nit.
Sí, bona nit. La idea és aprovar els pressupostos al ple de la primera setmana de juliol, concretament el dia 2, i després ja entrarien en vigor. Ara bé, com dieu, això es podria endarrerir si algun grup demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per emetre les seves valoracions. El PP no ho descarta i, de moment, el seu portaveu, Juan Fernández, sí que anuncia una esmena a la totalitat.
Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat i després analitzarem totes les accions que podem emprar per impedir que s'aprovi un pressupost que vagi en contra dels interessos dels catalans.
Junts també presentarà una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està rumiant. Els de Carles Puigdemont asseguren que els comptes són gairebé idèntics als de fa 3 mesos i acusen el govern de Salvador Illa, Esquerra i també els Comuns d'haver perdut el temps. N'ha parlat el seu secretari general, Jordi Turull.
Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
Des d'Esquerra, Jordi Albert ho nega rotundament.
És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és és que es llegeixin bé els comptes.
I afirma que els pressupostos han de permetre donar resposta a les reivindicacions del sector educatiu.
Les 10 i 10, doncs, si el govern agafa aire una mica amb els pressupostos, continua complicada, després de 3 dies de negociacions, la situació amb els sindicats de l'ensenyament. Les posicions continuen enrocades. L'increment salarial a través dels complements que ha posat sobre la taula avui el govern no ha convençut els sindicats. De fet, aquests han apujat el to i asseguren que si les negociacions no avancen, escalaran el conflicte amb més protestes encara, coincidint amb la visita del Papa el 9 i el 10 de juny. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Què és el que no convenç als sindicats?
Doncs el fet que el departament plantegi l'augment salarial amb complements associats a la responsabilitat. Avui el govern ha proposat augmentar un 50% els complements salarials que ja existeixen i que cobren els docents per ser tutors i per ser coordinadors digitals. També explicava avui que crearia 3 complements nous, un de cotutor, un de per tots aquells que treballin en centres d'alta complexitat i un altre pels que tutoritzen els treballs de recerca, aquest últim novetat d'avui. Els sindicats, però, malgrat que els sembla bé el reconeixement d'aquests complements, volen que l'increment sigui del sou base i, per tant, per a tots els docents, universal, una qüestió que el govern ja ha dit que rebutja. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que aquest augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, avisa al departament que si no es plantegen millorar el sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
El cicle d'aturada s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC, com deien, amenaça amb més mobilitzacions la segona setmana de juny, que és quan hi haurà la visita del Papa i la selectivitat.
Gràcies, Maria. Per cert, que el curs vinent hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació a la preinscripció passaran de 3 a 2 amb l'objectiu de simplificar el procediment. A més, el departament farà servir un algoritme per oferir una plaça alternativa als estudiants que s'hagin quedat sense la plaça prioritària. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
D'aquestes 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com ara seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les.
Un minut per arribar a un quart d'onze. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. A les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats de la presumpta trama. La policia està analitzant tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles. Documents, discos durs i agendes personals. I també s'ha trobat una caixa forta oculta al despatx de Zapatero. Investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Propio auto lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero. Ni siquiera hemos escuchado todavía las explicaciones que el presidente Zapatero dé cuando comparezca ante los tribunales. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia.
Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se el Ministeri de Transports, i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
Passa un minut ja d'un quart d'onze de la nit. La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i també tres associacions vinculades a l'extrema dreta. De moment, 500.000 de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 han aconseguit ja el permís de residència o bé de treball. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit. La decisió l'ha pres la Sala Contenciosa Administrativa. Ho ha fet aquesta tarda després d'escoltar al matí els arguments dels 5 sol·licitants, com dèieu, el govern d'Ayuso, Vox i aquestes 3 associacions. El Suprem ha rebutjat admetre a tràmit els recursos de les 3 entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, perquè sí que tenen autoritat per fer-ho, però els ha rebutjat el recurs. Els arguments els donarà a conèixer properament en els seus escrits i, per tant, no els sabem. Les 5 parts demanaven que s'aturés aquest procés de regularització perquè creuen que és contrari al dret europeu i que també assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com, per exemple, la sanitat o l'accés a l'habitatge. Des del govern espanyol s'han felicitat, però, per la decisió del Suprem.
Gràcies, Oriol. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada un tema que pot sorprendre. Cada dia es multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. De seguida ho expliquem i especialment si ens esteu escoltant des del cotxe, doncs mantingueu la distància. De seguida veureu per què és tan i tan important.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
Una cita única per acomiadar un any excepcional.
Últimes entrades a bcnclassics.cat.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. 2021. 2023. 2024.
Viu la final de la Champions a la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Deu minuts i arribarem a 11:15. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia aquí, a Catalunya Ràdio. En els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Miquel Jarque, bona nit.
Hola, bona nit.
Miquel, veiem que no respectar la distància provoca molts accidents a les carreteres. A les ciutats també?
Doncs mira, molt menys a les ciutats, entre altres coses perquè la velocitat és menor. Aquest, però, és un accident que, tot i que acostuma a implicar molts vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
Si mirem en carretera, els encalços representen un pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
I què passa, Miquel, amb aquests conductors que no respecten aquesta distància?
Doncs mira, el que passa és que són molt passats, són uns maleducats, els hem vist actuar potser en car pròpia, no?, darrere del nostre vehicle, també com assetgen altres sí, vehicles, però, bueno, a banda d'això, són una minoria, ens diu el Servei Català de Trànsit, eh? I el que passa a tots els incívics i també als educats és que no saben calcular la distància de seguretat.
La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és, d'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
I aquí el que hem de dir és que el codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima, perquè, entre altres coses, sempre dependrà de la velocitat a la que circulem. Aquestes seran multes que a poc es deixaran de posar en la mesura que es generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i també en un futur amb l'arribada del cotxe autònom. Per cert, la sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
Déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies, Miquel.
Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
A Figueres, un jutge ha decretat a presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Recordem-ho, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
L'arrestat havia passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. Fonts judicials relaten que el diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat, on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret de no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut ha reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
I avui hem sabut que s'han reduït un 40% els robatoris a la xarxa d'autobusos de Barcelona. Durant els 4 primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents. 85, però atenció, perquè aquests 85 delinqüents acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en un equip d'investigació conjunt que ha aconseguit reduir els delictes, diuen. José Ángel Merino és inspector dels Mossos.
Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat un nou cas d'antivirus vinculat encara al creuer Ondius, aquell creuer on hi va haver el brot. És un tripulant desembarcat, de fet, a Tenerife i repatriat als Països Baixos. Amb aquest positiu, els contagis s'eleven a 12 i les morts es mantenen en 3. El secretari general Tedros Adhanom demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
Mentrestant, Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment si continuen donant negatiu a les PCR.
I l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat el nivell d'alerta a molt alt per la crisi provocada pel virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, una variant per la qual no hi ha tractament ni vacuna. De moment hi ha 177 morts i 750 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina és la situació avui i quines són les primeres reaccions d'aquesta cimera, Elia?
Avui l'Organització Mundial de la Salut ha elevat molt alt el risc de l'Ebola a la República Democràtica del Congo al a nivell regional i baix a nivell global, ha explicat el cap de l'OMS, Tedros Adhanom. A Uganda, per exemple, només s'han detectat 2 contactes, un dels quals mortals, però les autoritats han adoptat mesures com la cerca i detecció de possibles contactes directes, així com la prohibició dels vols i el transport de passatgers des de la seva veïna República Democràtica del Congo. Tot això ha fet que, de moment, no s'hagin detectat més casos a Uganda. La bona notícia del dia és que la cap científica de l'OMS, Sylvie Brien, ha afirmat que hi ha un tractament antiviral que es coneix amb el nom de Obeldesivir, que es podria utilitzar entre els contactes d'Ebola per evitar que desenvolupin la malaltia. Tot i que és un tractament prometedor, s'hauria d'implementar amb un protocol molt estricte i la mateixa OMS també ha declarat que el control està funcionant, ja que s'estan detectant molts casos.
Tu avui has pogut entrevistar la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres. Què és el que t'ha explicat?
Doncs he intentat parlar amb els treballadors de la província d'Ituri, però la veritat és que ha estat impossible, ja que tots els esforços estan posats a controlar la propagació del virus. Però Claire Nicolet és la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres i coneix molt bé el que està passant, perquè tot i que des de lluny està coordinant la resposta sanitària d'un virus que s'ha detectat massa tard per manca de test especialitzats en aquesta soca coneguda amb el nom de Bundibugyo.
El principal problema que tenim avui és el nombre de casos i poder seguir els que han estat en contacte amb la malaltia i assegurar-nos que siguin aïllats i tractats. Malauradament, hem detectat la malaltia massa tard i hi havia casos des de fa més d'un mes.
Un dels problemes que també ha detectat Nicolet és el fet de crear confiança amb la comunitat i la població i explicar molt bé el que està passant. Per exemple, hi un jove es va cremar un centre de tractament a Ruampara, una ciutat de la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, quan les autoritats mèdiques els van impedir endur-se el cos d'un familiar mort per Ebola.
El més urgent és que tota la comunitat sàpiga que hi ha l'Ebola i que quan hi ha símptomes la gent ha d'aïllar-se i que acceptin que la malaltia hi és i que hi ha centres de tractament. Alguns encara els hem de muntar a la província d'Ituri i ens podem fer càrrec dels malalts des que la malaltia apareix.
Nicolet també ha explicat que estan intentant enviar material com equips de protecció individual, coneguts com a EPIs o els centres de tractament mòbil, que són com unes carpes de plàstic per poder crear sales de tractament i aïllament a tota la província.
Hi ha una logística enorme, perquè primer s'ha de protegir els que curen i han de tenir equips de protecció personal, que en farem servir moltíssims i n'hem de portar molts, i també carpes per fer l'aïllament, i estem enviant directament avions per poder-les instal·lar a tota la província.
Per Nicolet, un dels pilars fonamentals és la coordinació dels diferents actors que són sobre el terreny i la comunicació amb la comunitat per controlar la propagació, però també que la malaltia ha aparegut en zones que són insegures i això farà més difícil el control.
Acabem de sentir els senyals horaris de 11:45 de la nit. L'OTAN ha assumit que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada, Suècia, com de la veïna Noruega, s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bona nit.
Hola, bona nit. Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic, en detriment d'Europa, per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
La Reserva Federal dels Estats Units ja té nou president. Kevin Warsh ha assumit el càrrec davant de Donald Trump a la mateixa Casa Blanca enmig dels dubtes sobre la independència de la Fed respecte al president nord-americà. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha estat aquesta presa de possessió de Kevin Warsh?
Doncs el jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
Patria o muerte, vencerrado!
Així ha acabat la intervenció principal de la manifestació que s'ha fet avui a l'Havana, per rebutjar el processament de l'expresident cubà Raúl Castro per part de la Fiscalia nord-americana. Dos dies després de l'anunci, milers de persones han sortit als carrers de l'illa per tal de donar un missatge de fermesa, malgrat les penúries del bloqueig nord-americà. I ho han fet, a més, davant l'ambaixada dels Estats Units, Albert Manyà.
Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, alts càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió.
I Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac d'aquesta nit passada a Lugansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars, Ignasi Abad.
Sí, segons Moscou, les víctimes serien estudiants entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 15 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat avui que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I afegeix que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això emplaça els Estats Units a portar noves propostes per acabar amb la guerra per la via diplomàtica.
I centenars de groenlandesos s'han manifestat avui a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit inuit.
Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, ha rebutjat assistir-hi.
I avui la companyia OpenAI, la propietària de ChatGPT, s'ha sumat a una iniciativa que permet detectar fotos i àudios fets amb les seves eines d'intel·ligència artificial. És una eina que ja feia servir Google, el seu Gemini, i que facilita als usuaris distingir imatges reals d'imatges artificials. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, el Carlos Bareiber. Bona nit, Carlos.
Bona nit. L'eina la podem trobar fàcilment a internet, buscant OpenAI Verificador o OpenAI Verify, i és una web molt senzilla on haurem de pujar la foto que ens fa dubtar i al cap d'uns segons ens dirà l'eina si aquella imatge ha estat generada amb les eines d'intel·ligència artificial d'OpenAI, és a dir, sobretot amb el ChatGPT. Aquesta nova eina el que fa és detectar una marca d'aigua digital invisible als ulls i que aguanta bastant bé si la imatge s'envia moltes vegades o es retalla i s'enganxa. Tot i així, OpenAI alerta que no és infal·lible i que pot donar falsos negatius. De fet, aquesta mena d'eines no són mai definitives per dir taxativament si una imatge està feta a mi o no, però hi ajuden. Aquesta tecnologia, aquesta marca d'aigua virtual, és una tecnologia de Google que ja l'aplica al seu Gemini. En aquest cas, si la voleu fer servir amb el Gemini, heu de pujar la vostra imatge en aquest chatbot i preguntar-li: aquesta imatge s'ha fet amb eines de la IA de Google? i llavors us dirà si sí o si no. Aquestes dues eines, si bé no han resonat la vida, de moment tampoc funcionen en vídeos, són un petit avenç per poder traçar l'origen dels milions d'imatges sintètiques que ens està caient a sobre.
21 minuts i arribarem a les 11 de la nit. És el moment d'avui posar la mirada del nostre company i col·laborador del programa, David Guzmán, que ens parla de la compra massiva de llibres d'ocasió per part dels gegants tecnològics.
Fa temps que moltes llibreries de vell estan vivint una situació anòmala. Reben comandes de milers d'euros procedents dels Estats Units i el Canadà amb unes despeses d'enviament que tripliquen el preu del llibre. Al darrere hi ha, entre d'altres, empreses com Zoom Books, que fan de mediadors de gegants tecnològics per tirar endavant una pràctica salvatge pròpia d'un malson totalitari. El periodista Will Oremus ho va explicar fa no gaire al Washington Post. Empreses com Anthropic, Google, Meta i OpenAI compren a l'engròs milers de llibres físics en llibreries de vell per automàticament destruir-los. Els tallen el llom i les pàgines són devorades per escàners i supercomputadores amb un únic objectiu: convertir la informació en dades digitals per entrenar els seus models d'intel·ligència artificial. Va començar fa 2 anys amb el nom secret de Projecte Panamà i els tribunals que han estudiat el cas el descriuen com una temptativa d'escanejar de forma destructiva tots els llibres del món. És tan flagrant la violació dels drets d'autor que Anthropic, per exemple, va acabar pagant multes de més de 1.500 milions. Però per la famosa teoria de les portes al camp no ha servit de gaire i a hores d'ara continua la cursa global per capturar tot el coneixement del món, encara que sigui de manera il·legal, sense escrúpols i sense ètica. Mentre sopem, fem esport o anem al súper, milions de llibres d'ocasió estan sent disseccionats, escanejats i posteriorment destruïts. A les grans tecnològiques no els importa ni el valor d'un exemplar, ni l'antiguitat, ni si ve dedicat per l'autor, ni si aquella novel·la indaga com cap altra en l'ànima humana. No els importa res perquè per Google o Meta un poema o un relat només són dades. Veuen la literatura en forma de zeros i uns, com aquella tecnoepifania fania de Neo al final de Matrix. El problema és que som més a prop de la distopia llibresca que de la salvació redemptora. El risc d'anar alimentant una IA que cada cop necessita més teca és que tot plegat acabi com amb la planta carnívora de la botiga dels horrors. I per qui no en recordi, al final només direm que per a l'espècie humana no acaba bé.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Torna a l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
Més informació a firamanresa.cat.
100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3CAT.
El Festival de Cannes arriba al final. És la cita ineludible pels cinèfils i La finestra indiscreta no hi podia faltar.
Aquest divendres us explicarem tot el que ha passat al festival. Connectarem amb els nostres enviats especials que ens explicaran el que han vist.
La Palma d'Or 90, Wild at Heart.
Les noves pel·lícules de James Gray, Ira Sachs, Hirokazu Koreeda o Christian Mungiu són algunes de les novetats que han atret més l'atenció del públic a Cannes.
Una edició que destaca per la poca presència de cinema nord americà i un augment notable de cinematografies d'arreu del món, incloent la primera pel·lícula com a directora de la catalana Aina Clotet.
Aquest divendres a mitjanit, especial Festival de Cannes a La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Vanguardia, amb Enric Calpena.
La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Tres quarts d'onze, anem cap al Festival de Cinema de Canes, que està arribant al final, i el cinema català de moment s'emporta 4 premis. Demà se sabrà el palmarès de la competició oficial, però a hores d'ara ja coneixem 3 títols amb participació catalana que han triomfat en altres seccions. El més premiat, un documental sobre l'Iran. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Què podem celebrar des de Catalunya exactament, Marc?
Bé, sobretot el premi que ja vam comentar dimecres, el que es va endur Viva d'Aina Clotet a la Setmana de la Crítica, pel fet que, a banda de ser producció catalana, és una pel·lícula en català. Però també els 2 premis a Rehearsals for a Revolution, una obra molt personal de la iraniana Pega Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus. És un film que repassa els últims 50 anys de vida de la seva família, que permet així endinsar-se en la complexa societat iraniana contemporània i analitzar-la des d'un punt de vista històric. Fa uns dies va rebre una menció especial dels Globus d'Or, que també entreguen premis aquí, i avui s'ha endut el premi definitiu en la seva categoria, l'Ull d'Or, el millor documental del festival. Coproduït per la catalana Fast & Films, Sony Classics n'ha adquirit els drets per projectar-la als Estats Units, Llatinoamèrica i Àsia, i Elàstica ho farà a l'estat espanyol. També celebrem que la producció catalana The Black Mirror Experience, un capítol esfereïdor i molt divertit de la famosa sèrie distòpica britànica Que es viu en primera persona, s'ha endut el premi especial del jurat de la secció de cinema immersiu. A més, a les últimes hores hem pogut veure The End of It, una pel·lícula britànica en participació de MediaPro, dirigida per una catalana, Maria Martínez Bayona, que ens ha explicat com està vivint l'experiència de presentar la seva òpera prima a la secció Camp Premier, destinada a grans estrenes.
És molt fort estar aquí, la veritat. O sigui, és la meva primera vegada a Cannes. Aquesta celebració del cinema tan intensa, hi ha algú a l'aire aquí que és especial, de respecte a la pel·lícula, que és bastant únic. I, bueno, o sigui, hi va ser un dia intens. Sentiments de flor de pell total i també de molta celebració i d'estar junts amb l'equip, perquè va venir molta gent de l'equip i va ser molt bonic.
El film imagina una societat on els més rics han aconseguit anar renovant el seu cos per no fer-se vells ni morir, però la seva protagonista, interpretada per Rebecca Hall, la mateixa de Vicky Cristina Barcelona, aquesta sensació d'eternitat l'ofega i vol acabar amb la seva vida.
Doncs, Marc, ara que t'has fet un tip de veure pel·lícules aquestes dues setmanes, has vist totes les que opten a la Palma d'Or. Quines són les favorites?
No és una edició senzilla de predir. Hi ha diversos títols que estan en boca de tothom, com l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, del polonès Pavel Pavlikovsky, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa que fa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, o la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord, del romanès Christian Mungiu, o la reflexió anticapitalista de Sudà, del japonès Ryosuke Hamaguchi. Però després hi ha altres títols que tenen opcions clares d'entrar al palmarès, tot i que s'han rebut amb divisió opinions. Aquí entraria La bola negra dels Javis, lluada per molts, però també criticada durament per alguns altres, la coreana Hope, un deliri de ciència-ficció, les dues cintes nord-americanes, la clàssica Paper Tiger de James Gray i la Queer The Man I Love d'Ira Sachs amb Rami Malek, o la belga Notre Salut, un cru retrat del col·laboracionisme francès. A banda de Marga Navidad, amb l'única justificació que es vulgui premiar Pedro Almodóvar, perquè és ell. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen ja només opta el premi al millor actor per a Javier Bardem. A l'altre plat de la balança, grans decepcions com les de Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Lucas Donto i una pila de pel·lícules franceses que ningú s'explica per què estan en aquesta secció oficial. Demà, a partir d'un quart de nou, us explicarem què ha decidit el jurat presidit per Park Chan-wook.
ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bell vist per a Joan Álvarez.
La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
I amb aquest so... Lleida ha donat el tret de sortida a la 45a edició de l'Aplec del Cargol, una de les festes més multitudinàries de la ciutat. De fet, posant-hi xifres, aquest any s'arriba a les 124 colles amb 17.000 penyistes i s'hi menjaran 14 tones de cargol. Tot i aquestes macroxifres de rècord, un dels protagonistes d'aquest primer dia de l'Aplec ha estat el termòmetre, Lleida, Júlia Albacar.
Sí, perquè tot i que les colles s'apleguen a l'ombra al voltant dels Camps Elisis, avui hem arribat a fregar els 35 graus a Lleida Ciutat i això s'ha notat entre els penyistes, sobretot a l'hora de fer el menjar. En sentim alguns.
Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
Home, està sent dur, la veritat.
Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
És una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
Però ni la calor treu les ganes de ple, que este matí molts ja han dinat aquí, tot i que tècnicament és fora programa, i esta tarda amb lo Carragolasso s'ha donat per inaugurat la plec, amb l'actor Xavier Bertran, conegut entre altres pel seu paper de lo Cartanyà, com a convidat d'honor, on s'han recuperat algunes de les cançons més populars de la sèrie. Destacar que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a 500.000 de persones. I fins diumenge, doncs això, caragols, gastronomia i gaudir d'una de les festes més assenyalades del calendari lleidatà.
Minuts i arribarem a les 11 de la nit. Els divendres, gairebé sempre a aquesta hora, ens agrada posar-hi la mirada del periodista i col·laborador d'aquest programa, Xavier Mas de Xaixàs.
Avui ha fet un dia d'estiu, radiant. Les notícies han estat les mateixes dels darrers dies, però assegut a la fresca, sota un arbre, com estic jo ara, aquest vespre, escrivint aquesta història, no hi ha notícia que pugui trencar la il·lusió de que ha estat un bon dia. Un dia sense tràfics d'influències, ni guerres, ni proclames feixistes. Avui ha estat un dia per compartir amb tots vostès la història d'una dona que no volia menjar sola. I com no volia anar a un restaurant i demanar una taula per ella sola, va muntar un. Era ben petit, amb una taula llarga al mig, a la que podia sentar-se qualsevol. El restaurant servia hamburgueses i amanides i poca cosa més. Ella, la dona que no volia menjar sola, es diu Rosa Esteve, i ahir la ciutat de Barcelona li va dedicar un homenatge al Saló de Cent. Si Barcelona és avui una ciutat divertida, molta classe, elegant i moderna, sense complexos, és, en gran part, gràcies a ella. Gràcies a que fa 40 anys, quan les dones que menjaven soles eren mal vistes, va parar una taula per compartir molt més que un àpat. Una taula per parlar, per riure i enamorar-se. Fa 40 anys Barcelona va posar-se guapa, de la mà de Rosa Esteve i de la gent que sortia a trobar-se amb gent, sense mirar l'hora i tampoc el mòbil, perquè pràcticament no hi havia mòbils. I en dies com el d'avui, en nits com aquesta, tan suau i seductora, res enlluerna més que els ulls de la persona que tens asseguda davant teu. Al banc del parc, a la terrassa del bar, a la taula d'un restaurant, on ningú té pressa i tot té sentit. Avui ha estat un d'aquells dies per comprendre que podem ser feliços amb molt poc, amb la llum d'un cel blau, ara ple d'estrelles. Els carrers estan plens de persones com nosaltres, amb ganes de compartir un somriure, un somni, una bona notícia.
Ara els veig passar davant meu i segur que també estan passant davant teu.
Sis minuts i seran les 11 de la nit.
Ja tenim aquí el David Ubach, benvingut.
Què tal, bona nit i gràcies.
Avui el primer dels àudios esportius és per la capitana del Barça a les portes d'un gran partit de la final de la Lliga de Campions, Alexia Putellas.
Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
Doncs la capitana del Barça, que esperem que demà sigui protagonista a Oslo, que acollirà aquesta final, la capital de Noruega. Serà la sisena final seguida de Lliga de Campions per al Barça femení, setena en total, i la tercera que les blaugranes jugaran contra l'Olímpic de Lió amb un balanç d'un títol i dues derrotes. La primera final que va jugar el Barça va ser precisament una derrota contra l'Olímpic de Lió. Per tant, podem parlar d'un clàssic del futbol europeu femení, no? Tal com destacava Alexia. L'última hora del Barça passa doncs, per l'entrenament que ha fet aquesta tarda l'equip de Pere Romeu a l'estadi d'Oleval, que és l'escenari d'aquesta final. Dos noms propis, el d'Irene Paredes, que s'ha entrenat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular, i Caroline Graham, que ha rebut en les últimes hores l'alta mèdica, doncs, a punt de poder jugar, avui ha completat la sessió d'entrenament de l'equip.
Demà dia de molt futbol. El segon document sonor és les declaracions de Michel Sánchez, el tècnic del Girona, abans de la final contra l'Elx.
Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
Un Girona que no és l'únic que jugarà, però sí dels tres catalans és qui més se la jugarà. Guanyar o baixar a segona, és així de senzill, contra un rival directe com és l'Elx a Montilivi. S'espera ple a l'estadi dels gironins per reempenyar l'equip i evitar doncs, el que seria el descens. Per tant, els de Mitchell que se la juguen. I demà també tindrem, en format carrusel, en jornada unificada, tots els partits a les 9, l'Espanyol Real Societat, amb els blanquinegros, que tenen remotes, molt remotes opcions de classificació europea encara, però amb la permanència ja a la butxaca, i també el València-Barça, en un partit en què, de les declaracions prèvies de Hansi Flick, destaco que ha assegurat que no es veu 10 anys a la banqueta blaugrana, i això ho dic per una cosa. Per anunci que hem tingut avui.
Pel que ve ara, per una llegenda podem dir ja a partir d'avui del Manchester City.
Don't ask me the reasons.
No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
Un Guardiola que va renovar l'any passat, tenia encara un any més de contracte, però que diu que plega, amb 20 títols a Anglaterra, les files del City, entre els quals 6 Premier Leagues i una Lliga de Campions. Per cert, també ha dit que plega avui el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa.
Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Que vagi bé.
Igualment. Adéu.
Even know it, I don't want you to go yet. Can we stay in the moment? Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning. Even though...
A veure, està clar que els matins seran preciosos i a la tarda s'espatllarà.
Passa setmanes, no? Que és una mica així, oi?
És que aquí van dir you look good in the morning.
Pues, doncs està.
A veure. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs no. Ha dit al principi, ho ha dit, summer days. Ho ha dit al principi i era el títol de la cançó també, de Fall Out Boy, de Martin Garrix. Es diu així, summer days, perquè tindrem un cap de setmana d'estiu. No s'espatllarà gaire, no s'espatllaran gaire les tardes.
Que bé,
dissabte
que bé.
I diumenge. Si diumenge algun ruixat més, però molt poqueta cosa. Tindrem temps d'estiu. Avui hem arribat per primer cop aquest 2026 als 35 graus. No només hem arribat als 35, sinó que hem arribat als 36 graus a Seròs. I tot aquest sector de ponent interior de les Terres de l'Ebre, doncs hem tocat els 35. Amb moltes màximes que no només avui, sinó també tot el cap de setmana, arribaran els 30 o per sobre. El Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, per tant, calor d'estiu, més de juny que no pas de finals de maig. Amb sol, alguna nuvolada tarda que dèiem, podria deixar-se escapar alguna gota al Pirineu, molt poqueta cosa. Això sí, aquests dies, i estem a la primavera, doncs sí que es poden formar, i avui ja se n'han format, boires arran de mar, sobretot ara al vespre, demà al matí, un pèl més extenses. Aquest contrast de temperatura entre l'aigua del mar, que encara no és tan càlida, i aquesta entrada d'aire càlid fa que es formin les boires arran de mar i que, almenys durant les primeres hores, doncs, deixin aquest cel una mica més nublat. I això també fa que la costa és on menys puja la temperatura. Fa calor, però no s'arriben aquests valors tan elevats.
Bé, bé, però cap de setmana d'estiu, això sí, cap de setmana d'estiu. Sí.
Com apunta Luis Ángel Alonso, nostre tècnic, compta molt bé, però així fins l'octubre, No, és veritat, vull dir, les alegries...
Però bé, aquest primer gaudim-lo.
Aquest gaudim-lo.
Més endavant ja en parlarem.
Ens queixarem més endavant.
Bon cap de setmana, Gemma.
Igualment, bona nit.
Adéu.